Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cadaqués intenta tornar a la normalitat després dels danys materials causats pel fort aiguat d'aquesta matinada. Veient algunes de les imatges dels cotxes apilats sota el pont de la Riera, recorden una mica el que va passar a València, afortunadament salvant les distàncies d'entrada perquè no hi ha hagut danys personals. Han caigut més de 100 litres per metre quadrat en qüestió d'una hora. S'ha tornat a reobrir el debat sobre les alertes al mòbil. No s'havia enviat cap alerta perquè, segons Protecció Civil, la situació no tenia res a veure amb la dana de fa una setmana. Però l'Ajuntament sí que va avisar de que no es podia aparcar a la zona. Però, tot i l'avís, una trentena de cotxes van aparcar igualment i la força de l'aigua els ha arrossegat. No podem esperar que ens enviïn una alerta cada vegada que hagi de ploure, doncs amb una certa intensitat. Protecció Civil insisteix en que les alertes s'envien quan hi ha emergències i aquest no era el cas. Però és veritat que algú podia haver pres mal. De vegades només és qüestió d'aplicar una mica de sentit comú i evitar les imprudències. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Al final del programa actualitzarem quina és la situació a Cadaqués. De moment, pel que fa al temps, doncs continua plovent aquesta tarda a punts del quadrant nord-est, de forma localment intensa, per exemple, al Maresme. I de cara al cap de setmana, demà dissabte, encara es mantenen els ruixats a l'Alt Empordà al matí i a punts de l'interior de cara a la tarda. Això sí, estarà força ennuvolat a tot arreu. Diumenge, molt més sol, ja sense precipitacions, i les temperatures, doncs, pràcticament sense canvis. I del temps al trànsit, volem saber també si hi ha algun problema a aquesta hora per circular la xarxa viària. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Gelida. Encara tenim un carril tallat en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona. Hi ha aturades de gairebé 5 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida. Autopista AP7 amb aturades d'uns 5 quilòmetres, com us dèiem, en aquest punt de Gelida i en sentit sud, sentit Tarragona. De la resta de la xarxa viària, aturades més o menys habituals en aquestes vies que envolten Barcelona, destacant l'autopista C33 i la C58 amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, però d'entrada a Barcelona. També destaquen les obres a la mateixa autopista del Vallès, ja quan s'anomena C16, a Terrassa, retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit nord, sentit Manresa, aturades que també trobarem puntuals d'un quilòmetre a la C60 a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment, després d'una petita pausa, mirarem cap als Estats Units, després de la victòria de Donald Trump, i intentarem avançar-nos al que pot passar a Europa, Espanya, Catalunya, si Trump aplica el seu full de ruta econòmic més proteccionista i com pot afectar això a les exportacions, per exemple. A Catalunya hi ha unes 3.000 empreses que exporten als Estats Units.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, sofá de tres plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Momentos. Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
La victòria de Donald Trump tindrà, evidentment, un impacte global a tots els nivells i un és l'econòmic. El seu full de ruta proteccionista doncs, tindrà conseqüències per a moltes economies d'arreu del món i ens preguntem en quina mesura, en quina magnitud afectarà Europa, Espanya i concretament a Catalunya. Segur que ens ho pot explicar molt bé el Josep Ramon Aixalà, responsable de macroeconomia i mercats financers a la Barcelona Finance School. Josep Ramon, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, a veure... Sí... La tornada de Trump a la Casa Blanca perjudicarà d'entrada les exportacions. Estem parlant d'arancels del 10% als productes que entrin als Estats Units des de la Unió Europea. Això, en el cas d'Espanya, què representa? No sé si serem dels més afectats.
Serem un dels afectats. No segurament el més, perquè segurament Alemanya exporta, almenys si més no en números absoluts, més quantitat d'euros, no?, amb el que és productes i de més, però evidentment Espanya ens afectarà doncs, en el sector agrícola i els derivats, no?, el vi, l'oli, amb tema de components d'automoció, perquè fem components d'automoció que també es venen allà, i algun cotxe, amb tema de totes les energies renovables, Espanya no deixa de ser una potència a Europa i en el món amb tot el tema de la tecnologia de les energies renovables, fotovoltaiques, molins de vents i de més, i després també, i en menor mesura, aquí també tenim fabricants de components i fabricants de trens, que quan, quan als Estats Units s'ha de comprar un tren o un metro, doncs segurament hi ha peces que potser es compren aquí a Espanya, i després les constructores espanyoles tenen tendència a anar a les licitacions d'obres d'infraestructures públiques als Estats Units, amb la qual totes aquestes coses, d'una manera directa o indirecta, segurament ens faran patir.
Clar, hi ha unes 28.000 empreses espanyoles que exporten als Estats Units, unes 3.000 en el cas de Catalunya. El nord-americà és un dels mercats més importants, aquesta és una realitat. Una solució podria ser, per exemple, que aquestes empreses espanyoles reforcessin la seva presència als Estats Units per estalviar-se els arancels, però clar, no sé si tothom s'ho podria permetre per això.
Jo crec que ni tothom s'ho pot permetre, vale? I després hi ha una altra cosa, aquí llavors estem fent el joc al senyor Trump, és a dir, si al final el que vol el senyor Trump no és fer Make America Great Again, no?
Uh-huh.
El que vol exportar cap allà totes les empreses, el que farem és deslocalitzar les empreses d'Europa, Xina i demés per portar-ho allà, i llavors voldrà dir que aquí la, no, les empreses que tenien aquí una fàbrica o una indústria o el que fos, uh-huh, pues hauran de tancar-les i portar-les cap allà. Jo també penso que no és tan fàcil, ¿vale? Perquè el cost de muntar una nova fàbrica als Estats Units amb, un, no, amb uns salaris, clar, que segurament són més alts i demés, també ho dificulten una mica. Uh-huh. Jo crec que aquí hem de pensar més en més Europa i com a bloc que és Europa, pues, evidentment intentar negociar amb els Estats Units i en aquest cas amb l'administració Trump perquè, bueno, perquè no s'apliquin aquests arancels. Es parla d'uns arancels inicials del 10%, però en algun moment el senyor Trump durant la campanya ha parlat de 20 i 25%, eh? En el cas d'Europa, i en el cas de Xina s'ha parlat de 60 i de 100%. Vull dir que, bueno, que evidentment és un moment complicat perquè a més això també vol i comporta la desglobalització, és a dir, tornar enrere el que havíem aconseguit en els últims 20, 30, 40 anys.
Llavors, quina hauria de ser l'estratègia d'aquestes empreses en el cas d'Espanya i Catalunya, eh? Buscar mercats alternatius o...
Fer-se més competitius, això és evident. A lo millor, pues, si et fas més competitiu, més productiu, pots reduir els costos de fabricació amb el que pots, a lo millor, incloure aquest 10% d'arancels en el teu marge o en el teu preu de producció i et fas més competitiu, o esperar això, que la Unió Europea, al final també la Unió Europea també compra en conjunt, comprem coses als Estats Units i evidentment pues, podríem també fer el que se'n diu la guerra comercial, no? És a dir, pues, mira, senyor, si vostè ens imposa un 10%, nosaltres per tots aquests productes també ens imposarem un 10%. Esperem que no arribem aquí, més que res, perquè a més estem en un món ja de per si polaritzat i hem de pensar que els països occidentals, Europa, Estats Units, Canadà, Austràlia, no? Pues són països que tenim una mateixa línia. Si a més entre nosaltres ens hem de combatre, no? I ens hem de posar arancels i aquestes coses, pues evidentment no ve. I en el cas d'Europa, que estem en una situació, no és que sigui molt boiant a nivell econòmic, sobretot perquè Alemanya amb el tema de les manufactures ho està passant molt malament, pues una situació d'aquestes en aquest moment no és la més idònia.
Clar, un augment de la tensió comercial, com tu deies, podria perjudicar també les inversions nord-americanes que operen a Europa. Per tant, m'imagino que en aquest escenari la clau serà la capacitat de negociació que tingui la Unió Europea amb els Estats Units, no?
És evident, és evident. El que passa que sí que aquí hem de tenir en compte una cosa que també és interessant i que també hi ha factors que ens poden afavorir. El fet de que Trump imposi aquesta política exterior dura, no?, amb proteccionisme, arancels, menor regulació, més creixement, més despesa, en certa manera enforteix el dòlar. I això què vol dir? Que, bueno, que fa que poder venir a Europa a muntar una fàbrica sigui més barat, que contractar amb un treballador espanyol sigui més econòmic. I després el turisme. Evidentment, un americà, si els americans ja estaven venint a Europa, doncs si encara, a més, el dòlar és més fort, no?, respecte a l'euro, doncs encara possibilitarà que un país, o Catalunya o Espanya, o els països del sud d'Europa, que som doncs, rebedors de turistes americans, doncs, evidentment tindrem aquest factor que, en certa manera, ens podria afavorir.
Molt bé, doncs haurem d'estar molt atents, no?, a veure com evoluciona aquest escenari que s'obre amb la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, si compleix tots els seus compromisos i en quina mesura doncs, tot això ens afecta. El que està clar és que ja qualsevol cosa que passi a l'altra banda del planeta doncs, ens acaba afectant com si passés aquí al costat. Vaja. Josep Ramon Aixalà, responsable de macroeconomia i mercats financers a la Barcelona Finance School. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I si t'agrada l'òpera, no marxis, perquè d'aquí un moment, després de la publicitat, parlarem sobre l'estat de salut d'aquest gènere a Catalunya. I ja t'avanço que a Catalunya hi ha futur. De seguida, escoltem i parlem d'òpera.
Cuando vinimos empezamos a retirar coches. Era retirar coches, retirar coches, retirar coches.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
La
continua veient com un gènere elitista destinada a un públic molt determinat, i hi ha una part de veritat, perquè els preus de les localitats, doncs, no tothom se'ls pot permetre. Un dels objectius és acostar precisament el gènere als més joves. De fet, el Liceu de Barcelona o el Real de Madrid inclouen en les seves temporades òpera per a nens i joves, a més d'un taller d'òpera per a joves cantants. També s'ha fet un esforç per oferir descomptes en el preu de les localitats per als joves, però amb un resultat molt desigual. A Catalunya sí que podem dir que és una comunitat molt motivada a promoure el bel canto. Tenim exemples, des dels Amics del Liceu, els Amics de l'Òpera de Sabadell o la Fundació Òpera Catalunya, una entitat encarregada de gestionar el circuit d'òpera de Catalunya que s'extén per 11 ciutats. A Catalunya hi ha futur operístic, ho hem comprovat amb una futura promesa, l'Alba Valdivieso, a qui podem escoltar en aquesta crònica de la Yolanda Canales.
Escoltem és un fragment de Sí, mi chiamo Mimi, de l'òpera La Bohème, de Puccini. La intèrpret és la gran Victoria de Los Ángeles. I per què hem escollit aquesta ària? Perquè l'Alba Valdivieso ha interpretat precisament a la Mimi, a la representació d'aquesta òpera, que recentment es va poder veure al Palau de la Música. I per què Victoria de Los Ángeles? Un crític musical ha assegurat que Valdivieso, en algun moment, li recorda la gran soprano catalana per la seva melancolia natural i per la seva expressivitat. I encara una altra curiositat. L'Alba té la mateixa edat que el personatge de Mimi, 22 anys. El que ens ha explicat l'Alba és que va arribar relativament tard a aquest món de l'òpera, concretament als 14 anys. I el que li va agradar és la bellesa del gran conjunt i de tot el que hi ha darrere. Cantants, orquestra, cor, vestuari, maquillatge, tècnics...
La meva manera d'aproximar-m'hi ha tingut més a veure amb la bellesa artística i musical del gran conjunt, no? Jo tocava el violí, cantava, però en petites formacions. Llavors va arribar el cor, l'orquestra, i descobrir que com formar part d'un grup té molta més força que l'individu, i és aquesta satisfacció de gaudir del gran conjunt la que he trobat en fer òpera, on es tracta d'un gran engranatge.
I com és la relació entre els joves i l'òpera? En el cas concret de l'Alba va ser precisament la Bohème la que la va seduir completament. És que la Bohème explica una història de joventut i s'hi va veure reflectida. De fet, tracta sobre problemes tan actuals com pagar un pis.
Ha sigut fantàstic, sobretot això que et dic de tenir l'edat de Mimi, per mi ha sigut d'apropar-m'hi d'una manera molt real. És una història que era molt real a l'època de la que parla, no? El 1896, però que és molt real a dia d'avui. Tots ens podem veure reflectits en els personatges en el que fan els personatges de la Bohème, perquè són joves que ens han de buscar un pis, han de pagar les despeses, han de poder relacionar-se, estimar-se, i tenen dret a aspirar a la felicitat igual.
Influeix també un cert component elitista de l'òpera. L'Alba considera que sí, que encara hi ha aquesta sensació i que el cantant o la cantant d'òpera semblen uns ibos, però ella vol reivindicar precisament tot l'engranatge que hi ha darrere.
És això, que sempre s'acaba parlant, mitificant, no?, la figura del cantant com una mena d'un do diví, no? I en canvi el que volem reivindicar aquí és aquest engranatge, aquesta combinació d'arts fantàstica, tan poderosa, no?, que la trobem i l'apreciem de tantes altres maneres. I aquí és un cop més això.
L'Alba forma part de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que és un projecte que va començar el 1996 i que dona experiència escènica a cantants novells que han superat el concurs de cant previ. Durant uns 2 mesos treballen la part musical, l'escènica, la tècnica vocal i també la dicció.
Gràcies, Yolanda. I ara parlem amb el Pep Gorgori, que és periodista i musicòleg i que a més és l'autor d'una biografia sobre la soprano catalana Victoria dels Àngels. Pep, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
Doncs ets l'autor de Tot semblava tan senzill, sobre la vida de la soprano catalana, que recordem que va morir fa 19 anys, si no m'equivoco. No devia ser fàcil, en la seva època, Pep, dedicar-se a l'òpera, en un moment doncs, en què la dona bàsicament es quedava a casa. No sé si ho va tenir fàcil, si la seva família, el seu entorn, la va ajudar o va anar una mica contracorrent.
Doncs la seva família i el seu entorn la van ajudar moltíssim i van creure en ella sempre des del primer moment. Mm-hmm. El pare, la mare, els germans... La cosa es va complicar una mica amb el seu marit, que també va ser el seu mànager, i que era un home molt d'època, diguéssim. Estem parlant dels anys 40-50, amb els valors que això comportava en aquell moment, no? Per tant, va haver una mica de tot. Va tenir el recolzament de la família més immediata i pel que fa al marit, doncs bé, va ser una relació una mica més complicada que he tingut la sort de poder documentar en els anys de recerca per fer precisament aquest llibre.
Mm-hmm. No sé si està prou reconegut, Pep, el paper de la figura de la dona, no?, en el món de l'òpera. Com ha evolucionat al llarg dels anys?
Clar, és un paper una mica complex en molts sentits. És a dir, al contrari que en altres disciplines, a les dones en el món de l'òpera no se les pot apartar, diguéssim. Mm-hmm. No? Les sopranos han de ser dones i tenen els papers protagonistes pel timbre vocal que tenen. Llavors, no passa com en altres àmbits, en altres professions, que poden quedar més fàcilment relegades, en què els que manen són els homes, diguéssim, els que arriben a càrrecs directius o tenen millors sous. Uh-huh. En el cas de l'òpera, no. Clar, el paper de les dones doncs és inevitable, per dir-ho d'alguna manera així una mica crua. Uh-huh. Ara bé, clar, sempre hi ha... sempre s'acaben trobant maneres de limitar-les o de complicar-los la vida. Uh-huh. Si ens fixem, hi ha una altra grandíssima soprano que també va fer 100 anys del seu naixement l'any 2023, que és la Maria Callas.
Sí.
Que també té darrere una història molt complicada d'homes que s'aprofiten d'ella, per als quals pateix. Doncs la Victòria dels Àngels va ser una mica el mateix, no? També va patir un home que li va complicar bastant la vida. No és una situació que es doni, en canvi, amb tenors, per exemple. Mm-hmm. No coneixem una història com la de Maria Callas en què un home pateixi per culpa d'una dona, no? I això és molt significatiu. Per tant, tenen aquest lloc més o menys assegurat i poden tenir visibilitat pública, però després les vides privades dels cantants homes i de les cantants dones doncs són molt diferents i al final s'acaben reproduint actituds i situacions que són absolutament idèntiques a qualsevol dona, tingui la professió que tingui en l'època que sigui.
Clar, jo no sé si se li ha fet justícia a la Victòria dels Àngels, perquè clar, molta gent quan pensa en figures femenines de l'òpera potser pensa en Montserrat Caballé, que és un nom que ha calat, tant si t'agrada o en tens d'òpera com si no, però en canvi Victòria dels Àngels ha tingut una trajectòria potser una mica més discreta, no? Almenys per les persones que no tenen un gran coneixement de la matèria.
En part buscat per ella mateixa, també. Ella era una persona, quan Maria Callas va començar a actuar al Metropolitan de Nova York, per exemple, la Victòria dels Àngels ja feia anys que hi estava cantant, i la Maria Callas anava preguntant al personal del Metropolitan de Nova York com era la Victòria dels Àngels de veritat. Perquè a ella no li entrava al cap que la Victòria dels Àngels no acostumés a anar a les recepcions que es feien després de les funcions, a les festes que organitzava l'alta societat de Nova York, totes aquestes coses que a la Maria Callas li encantaven i que feia molt bé, i que, en canvi, la Victòria dels Àngels defugia. Per això, quan la Maria Callas arriba al Metropolitan, li va preguntant a la gent, però com és? Expliqueu-me com és la Victòria de veritat, perquè no li entra al cap que sigui així, no? Mm-hmm. Però sí, ho era, i ho era des de bon començament. Després, conforme va avançant la vida, ella, abans de tenir el seu primer fill, pateix 4 avortaments, ha de suportar un marit que és infidel, que li roba diners, etcètera, etcètera, i d'alguna manera cau en una depressió, això també ho he pogut documentar, aquest estudi, i això evidentment mina la moral de qualsevol persona i afecta a nivell laboral. Llavors, una persona que ja no era molt donada a l'activitat social i que cau en una depressió, doncs és normal que mantingui un perfil públic tirant a baix, i això és el que explica en bona part que davant d'una figura com Montserrat Caballé, per exemple, que té uns mèrits equivalents, doncs la Caballé sigui molt més coneguda del que és Victòria dels Àngels.
Clar, la Victòria soprano potser l'has d'entendre si coneixes la Victòria dona, no? La seva vida.
Clar, i no es pot separar. Moltes vegades es comenta, ai, és que tenia aquest posat tan trist, tan no sé què. Clar, fent el llibre, precisament una de les coses que he pogut fer amb tota la documentació disponible és documentar, és demostrar, és explicar el per què d'aquesta actitud, d'aquest posat més trist. Clar, no era un posat, és que havent tingut la trajectòria vital clar. Que havia tingut, diguem, era molt difícil fer qualsevol l'altre posat.
I què és el que t'ha portat a escriure aquesta biografia? Per què Victòria dels Àngels, Pep?
Doncs, mira, a mi sempre m'hauria agradat, a mi el gènere de la biografia, el gènere literari de la biografia, sempre m'ha agradat i m'ha atret moltíssim, i m'hauria agradat escriure les biografies de les meves àvies, en realitat. Perquè són aquesta generació de dones del segle XX que, en el cas de les meves àvies, van néixer en pobles molt petits que amb prou feines tenien aigua corrent, no cal parlar de l'electricitat, i que veuen com les seves filles van a la universitat i tenen telèfons mòbils, clar.
Sí, clar. És
una generació que a mi em meravella, absolutament. Però no vaig arribar a temps de fer de cap de les meves àvies. I sempre m'havia atret la figura de la Victòria dels Àngels sense saber exactament per què. I bé, durant la pandèmia, parlant amb la presidenta de la Fundació Victòria dels Àngels, ella, l'Helena Mora, em va fer notar que tota la seva documentació estava dipositada a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Vaig anar a fer un cop d'ull, aviam si hi havia material, perquè ja hi havia biografies publicades de la Victòria dels Àngels i jo no podia aportar res més perquè no la vaig tractar en persona ni la vaig veure actuar. I un cop amb la documentació al davant vaig veure que realment sí que hi havia una història per explicar sobre aquesta dona més enllà del que més o menys coneixíem, no? I va ser així com m'hi vaig posar.
Molt bé, doncs conèixer la vida de la Victòria dels Àngels a través d'aquesta biografia tot semblava tan senzill, doncs és una bona manera d'iniciar-se en el món de l'òpera. Ens hem cregut el mantra de que és una cosa molt llunyana, d'un públic molt selecte, però vaja, tot és començar, jo crec, i segur que ens podem acabar enganxant. Gràcies, Pep Gorgori, periodista, musicòleg i autor de Tot semblava tan senzill, una biografia de la soprano Victòria dels Àngels. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara pel consultori, precisament consultori, queda molt antiga la paraula, els dubtes jurídics legals, això queda més guai, vesteix més, realment és això, són dubtes jurídics legals que solucionem amb àrea jurídica global perquè ens posen aquest peu, o almenys l'orientació cap on hem d'anar, no? Ja sabeu que les dudas que tengáis sobre estos temas podéis enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp, 699-1309, ese es nuestro WhatsApp para enviar vuestras dudas, para que enviéis vuestras dudas de voz o escritas. Si son de voz, mejor, insisto, por cuestiones radiofónicas quedaba más bonito, ¿no? Si no, ya las leeré yo directamente. Bien, tenemos aquí a Javier López y Ariana López de Área Jurídica Global. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a escuchar la primera consulta que hemos recibido.
Vamos allá.
Vamos adelante. Allá.
Estoy con otros abogados porque escuché sobre el tema de la ley de segunda oportunidad y me dijeron que mejor que eso era refinanciar deudas. Llevo con ellos aproximadamente 6 meses y les he pagado ya parte de esos honorarios, pero no veo cambios. Y os escucho hablar sobre la ley de segunda oportunidad. ¿Me recomendaríais cambiar de abogado?
Bueno, es una duda igual que es muy habitual. ¿Quién responde a todo esto?
Un poco entre los dos, ¿no? Como siempre.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, lógicamente, es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? No podemos... pero yo sí que creo, hay que analizar el caso, sí que creo que es mucho más, es mejor para el deudor cancelar las deudas que no la refinanciación. Es que en una refinanciación tienes que volver a hacer el sofrito. Si debe 15, pues acabará debiendo 17 y pondremos unas cuotas ajustadas. Cuando se analiza esta situación, lo mejor, desde luego, es una ley de segunda oportunidad. Exoneramos todas las deudas sin tener que pagarlas. Y la ley permite perfectamente que cambie el señor de abogado, ¿no? Puede, eso sí, siempre analizando la situación, porque, como digo, Si otro compañero ha dicho que mejor refinanciar, pues igual el señor gana 10.000 euros al mes y tampoco va a entrar en ley de segunda oportunidad, o no cumple requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad, por eso le han dicho refinanciar. Hay que mirar el caso.
Deberíamos mirarlo con lupa. Yo sí que creo que frente a estas dos situaciones, en lo que sería pues una persona media española, siempre es mejor la ley de segunda oportunidad, siempre que cumpla requisitos, obviamente, por los efectos inmediatos que tiene. ¿Qué cuáles son? Pues entras en una cúpula de protección al entrar en el juzgado que impide que te puedan embargar, tranquilidad mental, podemos
embargos
más
que ya existan también se paralizan,
también se paralizan los que ya están exactamente aplicados, no te pueden demandar precisamente por esta cúpula de protección, y cuando acaba el procedimiento no se reanuda ningún tipo de embargo, ya estás con las deudas canceladas y el 100% de tu sueldo entra en tu cuenta y es para ti. Claro, ese alivio es mucho más inmediato que en el caso de este oyente, si ya llevaba varios meses con otros abogados, quizás en estos meses nosotros ya hubiéramos podido cancelar las
deudas. Hay que analizar cada situación. Claro, ahora, por ley se puede cambiar de abogado sin problema. Podemos analizar la situación y si vemos que lo que le proponemos corresponde, pues perfectamente
siempre
podemos coger la venia.
Animamos a una segunda opinión jurídica, que le llamamos.
De acuerdo.
Que por llamarnos y hacer una consulta, pues no se pierde nada.
Pues ya lo sabéis. Las consultas, las dudas que tengáis, que queráis enviarnos, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Aquí podeu deixar les vostres notes de veu per als companys d'Àrea Jurídica Global. I si voleu ja directament parlar amb ells, amb això, doncs ja ho sabeu. El telèfon gratuït, 990-77-50, 990-77-50, o en la web areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A
también
vosotros.
Indicar que tenemos las redes sociales, como siempre, prendiendo fuego, nos estamos a tope, ya nos verán, que somos un equipo muy joven y muy activo, y muchísimas gracias por invitarnos.
Siempre un placer, gracias.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Fenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Fenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Badia del Vallès és la ciutat amb més amiant de tota Espanya. Perquè us feu una idea, hi ha aproximadament una tona per habitant. Ja sabeu que l'amiant és un mineral molt tòxic que es feia servir a la construcció i que es va prohibir el 2002 per les greus afectacions que té per la salut. Els aproximadament 13.000 veïns de Badia conviuen cada dia des de fa més de 50 anys amb l'amiant que hi ha a les teulades, a canonades, plaques d'uralita per tot arreu, amb el risc que això comporta. Fa molts anys que els veïns estan mobilitzats, que pressionen perquè es retiri tot aquest material, i finalment s'ha fixat el mes de març de l'any que ve, del 2025, com l'inici de la retirada de tot aquest amiant. I es farà de cop. Badia serà la primera ciutat europea que retirarà en bloc tot el seu amiant. Juan José Díaz és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
A ver, después de tantos años de lucha, tener una fecha marcada ya en el calendario, marzo del año que viene, ¿hace que respiréis un poco más tranquilos? ¿Lo veis como un éxito de los vecinos?
Sí, sí, hombre, claro, un éxito de la comisión. Un éxito de la comisión que se formó hace ya, va para 9 años.
Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Pero, bueno, a ver, cuenta que hace 3 años y medio, va a ser ahora,
¿sí?,
que nos aprobó la Generalitat 4,5 millones para la retirada.
Uh-huh.
Fíjate que llevamos 3 años y medio esperando y, bueno, aquí la administración también tiene mucho que decir, sí, se ha ido retrasando por problemas también de fallos de la primera licitación que se hizo, que no se tenía que haber hecho de una manera que la hicieron, y luego y bueno hemos ido vamos siempre a remolque, ¿no? Vamos siempre a remolque.
O sea, que teméis que pueda haber algún otro retraso en esta fecha.
Bueno, esperemos que no, porque esta es la tercera o cuarta vez que el ayuntamiento dice lo vamos a quitar en tal fecha, lo vamos a empezar a quitar en tal fecha. Yo no, o sea, no quiero ser negativo en este sentido, pero a ver, no las tengo, ojalá fuera verdad que en marzo se retira, porque aquí hay todavía un montón de trabajos que realizar con los vecinos. Es un trabajo bastante.
Precisamente le iba a preguntar, Juan José, si han informado a los vecinos de cómo serán los trabajos, ¿no? Porque la verdad es que son de una envergadura sin precedentes, habrá diferentes equipos trabajando simultáneamente, van a aislar los edificios como si fueran burbujas, ¿no? Para evitar que se liberen fibras tóxicas. No sé si toda esa complejidad ya se les ha comunicado y si están los vecinos preparados para esto.
Bueno, yo creo que esto lo saben, que lo tienen que hacer. Otra cosa es que, ¿saben lo que pasa? Que es que resulta que el ayuntamiento antes venía a las comisiones, a la comisión que se formó por parte de los vecinos. Entonces, y últimamente llevan unos 7 o 8 meses que ya no vienen a la reunión, porque no vienen, dejaron de venir, y bueno, quieren capitalizar todo el tema del amianto, lo quieren capitalizar ellos. Eso es nuestro punto de vista que tenemos. Porque, entonces, ¿qué pasa? Que a ese nivel pues no tenemos información, porque ya no nos informan ni nos dicen nada y tal. Que la función de la comisión era que todos trabajábamos en conjunto para la retirada del amianto en Badía. Pero ¿qué pasa? Que ahora el ayuntamiento dejó de venir, entonces hay algunas informaciones pues que no nos llegan, que no. El objetivo como comisión es que el ayuntamiento siga viniendo a la comisión, porque tiene que estar ahí. Porque nosotros los vecinos pagamos la mitad de lo que nos costó el mapa del amianto, y la otra mitad la pagó el ayuntamiento, o sea que ahora en este momento vamos por ahí, ¿no? O si no quieren venir a la comisión, pues que lo digan claramente, y yo qué sé, pero a ver, no tiene sentido a estas alturas de dejar de venir y no informarnos a nosotros.
Claro. ¿Y consideráis, Juan José, que esta retirada del amianto llega tarde? Los vecinos habéis estado, claro, muchos años, más de 50, decía yo, expuestos a este amianto, e imagino que habrá casos en que se ha probado la relación de esta exposición al amianto con algún tipo de cáncer, ¿no?, en el caso de algún vecino.
Ya hemos hecho varias charlas aquí en Badía para que los vecinos tengan constancia de que contra más dure el tema de la retirada, más posibilidades tendremos con los años de adquirir alguna enfermedad relacionada con el amianto. Entonces, claro, esto es complicado. Y a lo mejor nosotros no, pero la gente que viene detrás, la gente joven, críos, etcétera, no sé, no, yo no quiero ser alarmista en este sentido, pero bueno, no se sabe nunca.
Claro. Antes comentabas, ¿no?, el presupuesto previsto de unos 4,5 millones. No sé si consideráis que será suficiente o teméis que a la hora de la verdad esto se quede a medias porque luego falte dinero y...
Está claro que se va a quedar corto, porque hasta esto, 4,5 millones de hace 3 años y medio, todo ha subido, materiales, etcétera, todo lo que compone la retirada y todo lo que tienen que utilizar las empresas, entonces ha subido un 20 o un 30%. Entonces, está claro que se va a quedar corto. Hay un compromiso por parte de la administración, por lo menos del gobierno que había antes, de Pere Aragonés. Hubo un compromiso de decir que si faltaba dinero, que en principio no iba a haber problema para ampliar la partida y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no sé, ya veremos. Esperemos, nosotros creemos que no tiene que haber problema. Porque, hombre, es que no vamos a quedar una ciudad a medias de la retirada y bueno, porque se acaba el dinero. En principio había un compromiso de que eso no... que si eso ocurriera no pasaría, ¿no?
Bueno, pues ojalá se cumpla el calendario previsto y los vecinos de Badía podáis por fin vivir sin respirar amianto con el que habéis convivido tantos años. Seguiremos muy de cerca todo este proceso de retirada, un proceso sin precedentes y que, vaya, confiamos que signifique un antes y un después. Muchas gracias, Juan José. Seguro que tendremos ocasión de volver a hablar.
Vale, claro que sí. Y gracias por llamar vosotros, ¿vale?
Que vaya muy bien. Un saludo.
Venga, adeo a ti. Adeo.
Este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Real Madrid Osasuna. El domingo, Mallorca Atlético de Madrid. Real Sociedad Barcelona.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Programa doble de un Van Damme.
¿Estás preparado?
En estado puro.
Preparado.
Contacto sangriento.
Tú el siguiente.
Y kickboxer.
Soy mucho mejor luchador de lo que era antes.
Dos de Van Damme.
Mejor de lo que fuiste tú.
El sábado a las 9 menos cuarto de la noche en 13.
En català es parla de la nineta dels ulls per a referir-se a la pupila, però també és un joc de paraules que recorda l'expressió la nena dels meus ulls, una frase que s'utilitza per parlar de persones estimades, per les quals sentim devoció. Justament, la nineta dels ulls és el nom que han triat els creadors d'una fundació que es va constituir el passat mes de març a Tarragona, però que és d'àmbit nacional. El principal objectiu de l'entitat és impulsar la recerca d'una malaltia rara, el retinoblastoma. És el càncer ocular més freqüent en nens i nenes menors de 3 anys. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Iolanda. Doncs mira, posem-hi xifres. Cada any es diagnostiquen 8.000 casos en el món, 3.000 dels quals són pacients que no sobreviuen, especialment els que es troben en països en desenvolupament. La presidenta i el secretari de l'entitat són la Carme Julià i el Joan Carles Castillo, pares de l'Anna i de la Júlia. Aquesta darrera, que ara té 3 anys d'edat, va ser diagnosticada de retinoblastoma als 8 mesos. Avui a Herrera de COPE, Catalunya i Andorra, hem parlat amb el secretari de la Fundació, el Joan Carles, que en el moment en el que li van diagnosticar el retinoblastoma a la seva filla, és justament el moment en què comencen a fer-se preguntes, a buscar informació, però es troben amb que és una malaltia considerada rara, que hi ha molt poca informació disponible, i decideixen fer-la visible amb la Fundació i dos objectius: impulsar la investigació i ajudar les famílies que es trobin en aquesta situació a que no se sentin tan soles.
El principal repte és el desconeixement. ¿Vale? Com diem, és una malaltia que afecta un de cada 15.000 naixements. I és una malaltia molt poc desconeguda, ¿vale? Perquè és un tumor que es genera a la retina, és una malaltia minoritària, i els reptes que tenim és, pues, això, impulsar la investigació en les tres vessants, tant en la detecció precoç de la malaltia, en els tractaments, com també del seguiment a llarg plaç.
El gran gruix de persones afectats són nens i nenes d'edats molt curtes, i això ho fa especialment dur.
Perquè és una malaltia que és... que és impactant perquè afecta a infants de menys de 6 anys. Llavors, clar, la majoria de diagnòstics se donen abans de l'any de vida i bueno, és un procés molt dur, és com antinatural, no? En la criança d'una filla o d'un fill.
A més d'invertir en la investigació i divulgar, la Fundació La Nineta dels Ulls també té en marxa una campanya a les escoles per fomentar la inclusió a les aules.
Bueno, vam iniciar una campanya a les escoles, vale, que al final ha anat derivant, sempre té la base, no?, del retinoblastoma i de donar a conèixer els símptomes, però és la campanya o la jornada que anomenem de les superheroïnes o superherois. El que pretén la campanya o les jornades és fomentar la inclusió a les aules.
Avui també, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el Jaume Català, que és oftalmòleg pediàtric a l'Hospital Sant Joan de Déu, ens ha parlat de la feina que aporta aquesta fundació.
Bueno, fan una feina molt, molt important en diverses vertents, justament. En primera, fent que la societat se n'adoni d'aquestes patologies, que són malalties rares, poc conegudes, però que poden ser devastadores. D'altra banda, afavoreixen molt tot el que és el tema del diagnòstic precoç, que és una cosa molt important a totes les malalties, però aquesta especialment.
El retinoblastoma, com quasi totes les malalties, depèn de la detecció precoç, i en aquest sentit, el nivell d'aquesta detecció depèn d'on t'ha tocat néixer.
Afortunadament, en el món occidental, la major part dels casos són tumors que estan dintre l'ull, que no han sortit de l'ull, llavors el pronòstic vital és molt bo. Llavors estem a la lliga d'intentar no només salvar l'ull, sinó conservar el màxim de visió possible.
Aquesta detecció no és especialment difícil ni intrusiva. De fet, quan fem una fotografia normal amb flash, normalment els ulls apareixen amb una taca vermella. Doncs això són bones notícies. I, de fet, l'absència d'aquesta taca vermella és el detonant de que potser alguna cosa no funciona prou bé.
I això és una cosa que pot fer el pediatre, o a vegades també hi ha alguns apps, i de fet un d'aquests està sent desenvolupat per la Nineta dels Ulls, que el que fan és fan una fotografia en flash. Si l'ull es veu un reflex vermell, això és bo, vull dir, no és digne de patologia, però el problema és quan se veu un reflex blanc o l'absència de reflex a la pupila. Això és un motiu de consulta i que caldria valorar per al metge.
Una àrea on estan treballant és en incorporar aquesta prova en totes les revisions oftalmològiques.
Estem fent que l'estudi del reflex pupilar sigui una exploració que s'hagi de fer a cada visita que fa el nen en el pediatre o idealment també a l'enfermera.
El retinoblastoma és un càncer intraocular infreqüent que afecta un de cada 15-18.000 infants, especialment menors de 5 anys, ja que es desenvolupa quan la retina comença a formar-se.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional, agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Antes del partido de esta noche tenemos que lavar la camiseta de Alexia.
Hecho.
Pedir las pizzas.
Hecho.
Comprar un sofá. ¡Luis, el sofá!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los Yellow Days. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones s'ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Càritas, allà on ens necessiten.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
I les 8, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. A Cadaqués, veïns i comerços intenten recuperar la normalitat després de la pluja torrencial d'aquesta passada matinada, que ha provocat algunes inundacions i ha arrossegat una trentena de cotxes que hi havia aparcats a la riera. No s'havia enviat cap alerta als mòbils, però sí que s'havia avisat de que no es podia aparcar a la zona. Eloi Moreno, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, aquesta matinada hem viscut hores d'angoixa a Cadaqués, on s'ha desbocat la riera després de més de 40 anys. Al final, tot ha sigut un ensurt, no hi ha víctimes ni ferits, però sí danys materials. 32 cotxes han sigut arrossegats per la força de l'aigua. 32 cotxes que no haurien d'haver estat aparcats allà en els moments que es va desbordar la riera, perquè l'Ajuntament ja havia activat la prealerta. Avui ha parlat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha insistit que l'alcaldessa de Cadaqués ja havia posat en marxa la prealerta per tal d'evitar qualsevol possible desastre.
Heu de pensar que els fenòmens meteorològics no són precisos i, per tant, la ciència meteorològica no pot predir a vegades un fenomen dinàmic de manera immediata quan s'està produint en un moment determinat. Per tant, en fase de prealerta, comunicada, en aquest cas, a l'Ajuntament, ja l'alcaldessa havia activat tots els mecanismes perquè els vehicles no estiguessin aparcats a la riera.
Assegura que les alertes com la senyalització visual dels semàfors ja estaven activades moments abans dels aiguats. En la mateixa compareixença, Parlon ha afirmat que hi ha altres mesures molt més restrictives que també es poden contemplar, com que ningú pugui aparcar en aquelles zones inundables, independentment de la predicció climatològica. Aquest és un dels encàrrecs que encara té la Conselleria de Territori.
Revisar els escenaris d'on tenim situacions d'inundabilitat i, per tant, prendre mesures estrictament restrictives, si és el cas, independentment de la capacitat d'encert 100% de la previsió meteorològica, que mai la tindràs en tots els casos.
Per la seva part, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat que han fet un seguiment intensiu de les tempestes a l'Empordà sense necessitat d'activar l'alerta del Pla Inuncat ni fer cap alerta massiva a la població. Ha explicat que l'afectació era molt localitzada.
Sí, ja sabeu que amb desàlert el que es fa és avisar a zones extenses i per una necessitat de que la població faci alguna actuació. En aquest cas, és una situació molt localitzada en aquesta zona, en la que ja et comento que estàvem ja en contacte amb el municipi i també amb la policia local, i per tant doncs, hem valorat que no calia fer aquest avís massiu a la població.
Mentre avançaven les hores, s'ha anat comprovant que no havia conseqüències greus. Abans, però, tenien activada la prealerta davant les previsions de Meteocat d'acumulacions de 20 litres en mitja hora i un risc de perill 2 sobre 6. Més tard, l'alerta ha pujat a nivell 3, però segons les condicions que es presentaven en el seguiment, van decidir no donar un pas més. A Cadaqués, com hem explicat, no hi ha hagut danys personals, però sí materials, amb aquests 32 cotxes que han anat a parar al pont del casino. Al costat del bar El Casino, de qui és propietari l'Agustín, que ha explicat així el seu testimoni.
Yo vivo aquí muchos años y ya sé cómo funciona. Lo único son los coches, porque baja el agua y ya está. Se puede inundar un poco lo más plano que hay aquí alrededor del paseo. Yo tengo el casino, que es el bar de aquí, del más grande que hay del pueblo, que el agua, la riera pega en la pared. Se han amontonado todos los coches al lado y aquí no entra nada de agua. Porque aquí, digamos, estamos todo como, digamos, en montaña y baja todo para abajo. Entonces, que se inunde es bastante difícil.
Agustín assegura que la població de Cadaqués no va rebre cap alerta al mòbil, a diferència del Baix Llobregat. L'únic avís era la prohibició d'aparcar a la riera, tal i com explica l'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana.
Manu, els avisos de pluja normal, són el mateix que arriba a tot Catalunya. És el CECAT que t'envia els mapes. Estàvem en taronja, no estàvem ni en vermell. Fa molt de dies que estem en taronja i el que es fa és posar els avisos aquí a la riera, que la gent no aparqui i bàsicament això, perquè és el que podem fer i estar amb la policia atents. La policia estaven aquí, estaven atents i ja el que han fet, el que passa que ja no hem avisat els cotxes perquè encara era més perillós de que vingués la gent a retirar els cotxes. Ha sigut de cop que ha baixat la riera.
A part dels vehicles, també s'han vist afectats diversos locals comercials que s'han inundat aquesta mateixa matinada. A més, Protecció Civil de Port de la Selva ha rescatat un home que es trobava en una finca agrícola que havia quedat totalment inundada pels aiguats d'aquesta mateixa nit i matinada. Segons informen els cossos d'emergència, l'home es trobava en una zona molt propera a la riera del municipi, al damunt d'un caiac en el moment del rescat. A part d'aquest dispositiu, Protecció Civil ha tancat l'accés a l'aparcament dels horts, que també ha quedat inundat. A banda d'aquestes circumstàncies, no s'han produït més danys en una matinada que, per sort, no comptabilitzem ni víctimes ni ferits.
Gràcies, Eloi. Doncs molta precaució en les pròximes hores perquè encara ha de ploure en aquesta zona. I arriba ja la informació esportiva i ja tenim aquí l'Albert Díez. Albert, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Yolanda. Bona tarda a tothom. Què tal?
Doncs vinga, una informació esportiva. Què passa? Per on, Albert?
Mira, passa pel Palau Blaugrana, on em trobo, on d'aquí 34 minuts mal comptats arrenca la vuitena jornada de l'Eurolliga amb un gran partit, aquest Barça-Baskonia. De seguida donem més detalls, però primer el futbol, que hi ha molts noms propis. Avui hem tingut convocatòria de Luis de la Fuente pels partits de la Nations d'Espanya, de la Nations League davant Dinamarca i Suïssa, amb Pedri, amb Lamine Yamal, òbviament, amb Dani Olmo, i amb la gran novetat, Casado. Però atenció, que no hi és... No hi és Pau Cubarsí, saps que ha estat protagonista pels punts que va rebre després d'aquell accidentat partit a Sèrbia davant l'Estrella Roja. Jugarà, propera jornada, que ja la tenim a sobre. La 13a de Lliga, camp de la Reial Societat el diumenge a les 9. El tema és si amb màscara o sense. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Albert. Si un Pau Cubarsí que vol jugar sí o sí a Sant Sebastià diumenge, vol estar al camp i a més com a titular, perquè no té moltes alternatives amb Hansi Flick, que per cert, clar, voldria, evidentment, si està Pau Cubarsí en condicions, que jugués. L'alternativa seria Koundé de central, Héctor Fort de lateral, o Sergi Domínguez, que ja va jugar a Pamplona quan es va perdre contra Sassuna, de central. Pau Cubarsí ara té la cara inflamada després dels 9 punts que li van posar a l'estadi de l'Estrella Roja. Avui ha estat a la clínica Tecnon mirant màscares perquè els serveis mèdics del Barça no volen que jugui, però si ho fa, la condició seria que ho fes amb màscara. Així que, de moment, segur, no anirà amb la selecció, descansarà l'aturada i tot apunta que si demà entrena Pau Cubarsí, jugarà a Noi.
Apuntat, prenem nota, pendents de demà del que expliqui el tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick, que repassava la convocatòria d'Espanya, on hi ha aquesta absència obligada de Pau Cubarsí, però la gran novetat, sens dubte, és Marc Casado. Ha parlat així Luis de la Fuente, el seleccionador del futbolista del Barça.
És que és un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima y darle, tener esa posibilidad para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente este tipo de futbolistas, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad. Y este es un caso claro, como otros en el pasado, pero evidentemente ahora es un caso clarísimo de un futbolista que todavía tiene mucho que decir y mucho que mejorar.
Primer la jornada de Lliga i després aquesta nova aturada, la tercera d'aquesta temporada pels compromisos de seleccions. La jornada de Lliga, la 13a, arrenca avui a les 9 de la nit amb el Rayo Vallecano Unión Deportiva Las Palmas. Destacàvem el Real Societat Barça de diumenge a les 9 de la nit. Òbviament el partit de l'Espanyol que rebia en passat el València per la dana, les víctimes, les conseqüències que ha tingut a la comunitat valenciana, també a la comunitat de Castella-La Manxa, ha estat suspès. Però atenció al partit de demà a les 2 de la tarda, aquest Real Madrid-Osasuna. Li han preguntat per la trajectòria del conjunt blanc que ve de perdre la Lliga de Campions al seu tècnic, a Carlo Ancelotti, si es juga el càrrec.
No solo yo, creo que el momento difícil lo estamos viviendo todo, lo está viviendo el club, lo estamos viviendo nosotros. Son momentos que en el fútbol siempre pasan.
Y le noto como muy serio y como muy afectado por lo que le pasa al equipo. ¿Se arrepiente de haberse quedado, de no haber aceptado la oferta de Brasil?
Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No, me arrepiento de nadie. Intento de disfrutar y sigo disfrutando todos los días que paso aquí en Valdebebas. Y lo haré hasta el último día.
Paraula d'Ancelotti. I el Girona, que no recupera a cap dels lesionats, semblava que Sigankov i Solís podien tornar pel partit de diumenge a 6:45 a camp del Getafe. I a prop de les 8, recordo que tenim aquest partit d'Eurolliga entre el Barça i el Baskonia, un Baskonia que ja va guanyar en partit de la Lliga Endesa en aquest mateix escenari. No juga Billy Hernán Gómez, torna després de superar una lesió al turmell Joel Parra, que va començar molt i molt bé la temporada. 9:15 és l'hora d'inici d'aquest Barça-Baskonia d'Eurolliga.
Molt bé, gràcies, Albert. Que tinguis un bon partit i un bon cap de setmana.
Igualment per vosaltres.
Vinga,
que vagi molt bé,
dilluns,
Yolanda.
Albert. Doncs aquí posem el punt final, però com sempre la informació no s'atura i ja sabeu que segueix ara a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Que vagi bé. Bona tarda.